Saludem a Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre infectòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctor Pineda, bona tarda.
Bona tarda.
Els nens han d'anar al parc?
Bueno, això és una de les coses que la gent no entén. Ha d'anar al parc, però, com diu la consellera, amb unes condicions diferents.
Què vol dir això? Aquestes
condicions diferents vol dir que no han d'anar al parc amb grups grans, i que no han d'estar acompanyats de masses nens i masses grups.
Perdoni, però això és impossible, perquè si moltes famílies pensen que han d'anar al parc, el grup gran es trobarà allà.
Bueno, doncs haurem de repartir els nens en diferents parcs, però això és el que s'ha d'intentar. Hi ha mesures que poden entendre's o no, però estem durant una situació de pandèmia i hem d'entendre que hi ha coses que es podran complir 100%, hi ha que no, però hem d'intentar que no hi hagin grans grups de nens en els parcs.
És a dir, doctor Pineda, que si vaig al parc amb la meva criatura i hi ha molta gent, canvio de parc.
Exacte.
Per anar-nos aclarint.
Sí, evidentment. També hi ha una cosa que també semblarà una mica exagerada, però és certa. Aquest virus es contagia tant per via respiratòria com contacte. Això vol dir que les superfícies que es toquin podria haver-hi virus, i els virus poden subsistir en els metalls i al terra i als diferents objectes, es calcula que dies, amb el qual diuen que això de baixar els tobogans agafats a la brana millor que no, i millor no tocar masses coses.
Llavors què fem al parc, doctor?
Pues passejar, caminar, mirar les plantes i estar acompanyats pels pares. És una mica una cosa diferent, una mica de responsabilitat que hem de tenir en compte mentre es duri pues, la pujada exponencial que ja veieu que està ocorrint aquests dies.
A veure, tant de bo, doctor, però m'ho posa difícil. Els nens quan veuen un tobogan és quan veuen un caramel, cap allà cap avant. A veure, podem deixar els nens amb els avis? És recomanable?
No. I dic no contundent, perquè em diràs, bueno, és que i qui els cuidarà, si no, no? Això a vegades sembla una cosa que no és coherent, però en aquests casos sabem que els avis, precisament, la gent gran, de més de 75-80 anys, són la gent que poden tenir quadres de coronavirus més greus. De fet, la mortalitat a la gent gran és molt diferent a altres edats, amb la qual no podem deixar els nens, que tampoc sabem si tenen el coronavirus o no, perquè a sobre tenen símptomes lleus i no els podem identificar com un adult, que té tos i febre, el nen moltes vegades no té símptomes, i no els podem deixar amb persones vulnerables, avis o gent que tingui malalties cròniques.
És a dir, si els nens estan sans i els avis estan sans, tampoc?
Els avis estan sans tenen un percentatge menys alt de letalitat, però només per edat, perquè us feu una idea, amb les dades que tenim de Xina, que evidentment, com sabeu, és on hi ha hagut més casos, el 17% de gent de més de 80 anys s'ha mort dels que han agafat coronavirus. És una letalitat alta, molt alta.
Llavors, amb qui deixem els nens, doctor? Quin és el millor perfil?
Els pares hauran de buscar la manera de buscar que la feina puguin treballar des de casa. Ja sé que no es pot treballar i cuidar un nen a la vegada. S'ha de repartir la feina, es pot buscar cuidadors, però també cuidadors que no tinguin grans grups de nens, s'han d'intentar reinventar d'alguna manera la manera de cuidar els nens, però realment estem en aquests moments fent unes previsions o unes mesures de màxims, perquè és l'única manera que pensem que podem apaivagar una mica la pujada exponencial d'aquesta infecció dins de la nostra societat. És veritat, i les preguntes que em puguis fer, pues, algunes no seran molt coherents, algunes no les sabem, però és molt probable que fem el que fem, acabarà tothom o un 30 o 40% de la població infectada, però el que es pretén en aquests moments és que aquesta pujada de casos es reparteixi, no en una setmana, 15 dies, sinó en 3, 4 setmanes, un mes, dos mesos, perquè tinguem els sanitaris i els hospitals temps suficient per no col·lapsar-se. No és el mateix tenir 15.000, 20.000 casos en una setmana que tenir 15.000 o 20.000 casos en un mes i mig, dos mesos, que ens donaria temps a poder atendre tothom adequadament en els centres sanitaris, si és que cal.
Li preguntava això de la persona adequada, no perquè vostè em digués cangur o veí o cosí, sinó perquè li he llegit dir que el millor és que sigui una única persona coneguda, sempre, de baix risc i en bon estat de salut. Realment estem buscant el cangur ideal.
Exacte, això és el cangur ideal. Però bé, com que també tanquen universitats i tanquen,
sí,
i tancarem escoles, tenim cangurs ideals. Tenim cangurs de 14, 15, 16, 18, 20 anys, i aquests són els cangurs ideals, joves i sants.
Esperem.
A lo millor germans o cosins.
Ja, però són despeses també, clar, en aquest cas, no? Si has de pagar cangurs, despeses. És a dir,
sí,
et
clar,
quedes a casa teletreball, cobres menys, has de pagar, és a dir, clar, és complicat. I si ets autònom, ja imagines.
Sí, però estareu d'acord amb mi que el tema econòmic és el que s'ha parlat al començament. Jo crec que, ja sé que no pot quedar en un segon terme, però ha de quedar en un segon terme. El tema econòmic, ja veieu que no són les despeses d'una família, sinó són les despeses de tot el món, i veieu que la crisi econòmica és espectacular, i probablement s'ha anat tard una mica pensant massa en les despeses econòmiques.
Li vaig traslladant preguntes, doctor. Nens sí. En una ludoteca?
Bueno, estem en el mateix, o sigui, no veurem la concentració de nens a cap lloc, a cap espai. No pel nen, insisteixo, el nen, i això sí que pot ser el titular, si voleu, els primers 72.000 casos a Xina, només un 1% tenien de 0 a 9 anys i només un 1% tenien de 9 a 20 anys. I d'aquests nens, en principi, només hi ha hagut una mort amb un nen d'entre 9 i 20 anys, amb el qual letalitat baixíssima i casos molt poc freqüents.
Quina explicació té això, ho saben?
Bueno, hi ha un parell d'hipòtesis. En principi, la primera que poder parlen tots els experts a nivell mundial és que els nens acostumen a estar en contacte amb el coronavirus humà, no aquest, el Covid-19, sinó l'humà. L'humà és el segon virus en freqüència de refredat comú. Primer és el rinovirus i després el coronavirus. El nen acostuma, com sabeu, els pares i els que no ho sou segur que també, que els nens es refreden molt. I en principi poden estar en continu contacte amb el coronavirus, o l'humà, no el Covid-19, i això podria tenir una immunitat creuada i podria ser que gràcies a aquestes infeccions repetides que fa el nen tingués una immunitat coronavirus molt més forta que l'adult. Això és una primera hipòtesi. I després una altra hipòtesi és que, en principi, potser el nen reacciona lleument en aquesta infecció perquè el seu sistema immunitari, i això és una incongruència el que us diré, però podria ser, el sistema immunitari encara no és prou fort i realment la sintomatologia que fa el coronavirus, que és febre, que és tos, que és pneumònia, això provoca a vegades una hiperresposta del sistema immunitari d'un adult. El nen que té un sistema immunitari més dèbil, més lleu, poder fer una reacció menor. Aquestes són les dues hipòtesis. No, hi ha una tercera, que és que el nen tindria, potser no tindria prou receptors a la seva via respiratòria per aquest coronavirus nou, però això és una tercera una mica més estrany. Jo apostaria per el que he llegit i per el que he parlat amb experts mundials és la primera.
Els símptomes de...
Ja és una immunitat creuada.
Els símptomes d'un adult del coronavirus, ja ens els coneixem de memòria, són els mateixos en un nen?
En principi, no en quant a percentatge de casos amb febre alta, de casos amb pneumònia, de casos amb tos intensa, de casos amb fallo respiratori, de casos amb fallo multiorgànic, que és quan una persona ja té infecció tan avançada que acaben fallant tots els òrgans del cor, el ronyó, el fetge, el cor, i seria la causa de la mort. Això en el nen no ha passat. I no ha passat després de tenir gairebé 80.000 casos a Xina i amb les dades que ens han donat ells, que jo crec que són absolutament creïbles.
Doctor, deixem que li pregunti per acabar pel Parc Taulí, que jo que també sóc de Sabadell i tinc molt apreci aquest hospital. Tenim 47 sanitaris després de 2 positius aïllats. Quina és la situació de l'hospital ara mateix?
Bueno, pots fer-te una idea. En principi ens afecta com a tot arreu. Hem tingut casos amb sanitaris, tots els contactes que hem considerat contactes estrets d'aquests sanitaris estan confinats un mínim de 14 dies a casa, i això fa que la plantilla ens quedi absolutament trastocada, i a més, paral·lelament a això, van apareixent casos de coronavirus, no a personal sanitari, sinó a pacients que acudeixen a l'hospital, amb el qual estem en un moment, com tots els hospitals de Catalunya i probablement d'Espanya, no tant a Catalunya, poder com a Madrid o com a País Basc, però estem començant a tenir verdaders problemes per atendre els pacients perquè hi ha personal sanitari confinat a casa. L'exemple seria Igualada, per exemple, aquí a Catalunya, que és important, hi ha un 10% de la plantilla a casa, a l'Hospital d'Igualada, i això ens està donant molts problemes. Esperem que la pujada sigui curta, en principi, i que ràpidament pugui anar baixant.
Doctor, estaria a favor d'una mesura que avui s'ha comentat, de tornar a readmetre doctors i metges jubilats?
A veure, ara poder sortir, semblarà exagerat, però podem parlar de la guerra, no? D'anar reclutant gent que està ja fora d'activitat perquè fa falta. Sí, si fes falta s'hauria de fer. Necessitem metges, necessitem infermeres, necessitem auxiliars, necessitem llitarers, necessitem tot. Si això arriba un moment que avui, per exemple, si us hi fixeu amb les dades, han passat de 2.100 casos ahir a 3.000 i escaig avui i encara no s'ha acabat donant les dades oficials a les 6 de la tarda al Ministeri. Però jo calculo que avui acabarem en 3.200, 3.300 casos, 1.100 més que ahir, un 50% de casos més que ahir. Si això dura una setmana i es va passant això cada dia, evidentment que haurem de tirar del que hi hagi.
Doncs, escolti'm, moltíssima sort i total confiança en el nostre sistema i esperem que aquesta pica baixi el més aviat possible. Doctor Pineda, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'interès i, bueno, que tot acabi bé.
Que tinguem
moltíssimes
sort,
gràcies.
Que deia la cançó. President de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre infectòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. No aneu als tobogans. Si heu d'anar al parc, primer que no hi hagi gent. I després el nen, que sempre és molt propens al tobogan, doncs que vagi a un altre lloc.
Més pot deixar el nen allí en un orfenat i mira, la vaig seguir teu.